Ve de gust. Tota la informació a turismevilafranca.com.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda.
A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Des de 1991, Fenster, el que imagina en alumini.
Som experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres d'alumini i PVC.
Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes en habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Pensi en Fenster per la reforma de la seva llar.
Amb cita prèvia, també els atenem el dissabte al matí. Ens trobareu al carrer de la Font de Sant Llorenç 12 del polígon de mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1335.
Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de les 11. El cine serà el protagonista a partir d'ara fins 2:15 amb el Miquel Felipe de Cine Club Vilafranca, amb qui repassem la cartellera i parlem de cinema. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant dels Goya, que celebraven la seva gala aquest passat cap de setmana a Barcelona, on tornaven després de molts anys. Quin palmarès ens deixen?
Doncs bé, finalment no hi ha hagut sorpresa. Los Domingos, que partia com la gran favorita després d'haver arrasat durant la temporada de premis, doncs finalment s'emporta 5 premis, mentre que Cirat en guanya 6, però arrasant amb les categories tècniques. Però la gran triomfadora de la nit acaba sent Los Domingos, amb un total de 5 premis: millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu protagonista, millor actriu secundària, Nagore Aramburu, i el de millor guió original. Mentre que Sorda, per exemple, se n'emporta 3, millor actor secundari, Álvaro Cervantes, millor actriu revelació, Miriam Garlo, i millor direcció novella, Eva Libertà. I sorprèn que Romeria, finalment, amb 6 nominacions, acaba sent la gran denostada de la nit. Ja li va passar el mateix a Carla Simón amb Alcarràs, que va veure com quedaven mermades totes les seves opcions per culpa d'Asbestas, que és una pel·lícula també magnífica, fa uns 3 anys, més o menys. I també li va passar el mateix a Mistiu 1993, que va perdre el Goya millor pel·lícula contra La Libreria d'Isabel Coixet.
No té sort els Goya.
No.
Sembla... I en canvi fora ho peta.
Sí, sembla que en aquest país ens hem de començar a prendre una mica més seriosament el cinema d'autor.
Tota gala té els seus moments polèmics i les xarxes en van plenes de mil i una històries. No entrarem en totes, que n'hi ha moltes al voltant dels Goya, com per exemple el poc català que es va parlar o que mal representada va quedar la cultura catalana en aquesta gala, però sí que volia comentar el lleig que li van fer a la Maria Lluïsa Solà, la gran dobladora d'actrius com Susan Sarandon, que seia a poques files de Sarandon, i els organitzadors de la gala van ser incapaços de fer que es trobessin, de dedicar-los uns minuts de la gala.
Sí. Bueno, també és veritat que, bueno, que hi ha... Realment, jo personalment considero que és preferible veure les pel·lícules en versió original, subtitulades, sense necessitat de carregar-te gran part de la feina de l'actor. Però entenc que, bueno, que pels actors de doblatge sempre és una grandíssima il·lusió conèixer amb els actors que els doblen. De fet, fa un parell d'anys, Sigourney Weaver, que va rebre el Goya Internacional, també va destacar la labor de Maria Lluïsa Solà, que també la dobla amb ella. O sigui que sí que realment va ser un gran lleig el que li van fer de no donar-li l'oportunitat de poder-la conèixer en persona.
I més veient la reacció de Sarandon a la gala quan Bandini, des de l'escenari, li ret homenatge a la Solà i quan Sarandon escolta, la reconeix com la seva dobladora i fa així una cara d'emoció i després en cap moment es propicia, però ni dalt de l'escenari ni en privat, perquè vaig escoltar a la Maria Lluïsa Solà dilluns en una entrevista per la ràdio explicant que ni a posteriori ni en privat, a més ella anava amb cadira de rodes, per tant li havien de facilitar, ella no es podia acostar a Sarandon, no van buscar aquest minut i mig per dir-li estic contentíssima d'haver-te doblat durant tots aquests anys. Res, sí, molt sí. Lleig sent casa de la Solà, sent la gala a Barcelona.
Sí, sí, sens dubte, un gran lleig el que li van fer de no tenir l'oportunitat d'establir contacte amb ella.
I el que no té solució són les gales, eh? Són avorrides, són llargues.
Sí, sí, en aquest cas es destacava que Luis Tosar i Rigoberta Bandini, que havien de presentar la gala, tampoc van fer gaire acte de presència.
Poca química entre tots dos.
Sí, sí, que els números musicals tampoc acompanyaven. Recordo que fa uns anys havíem tingut números musicals llarguíssims de Miguel Poveda. Vull dir que sembla que això no ha millorat amb els anys.
Els Goya.
Una altra cosa a dir, sí. Comenceu a plantejar-vos de que potser els Goya els hauria de presentar el Broncano per donar-li una mica més de vidilla.
Uns Goya que ja són història i ara tots tenim la mirada posada en els Oscars, que seran d'aquí ben poc.
Sí, sí, seran el proper diumenge 15 de març. A destacar que aquest cap de setmana es van donar els premis del Sindicat de Productors i sembla que Una batalla tres o tres serà la triomfadora de la nit. També es van donar els premis del Sindicat d'Actors i va haver sorpresa que no va guanyar el premi a millor actor Timothée Chalamet per Martí Suprim, tot i que de cara als Oscars continua sent el gran favorit. En el seu lloc ha guanyat Michael B. Jordan per Los Pecadores, que sembla que s'endurà uns quants premis, però sí, sí, expectant aquesta gala dels Oscars.
Recordeu que teniu aquests 10 dies per anar afinant la travessa dels Oscars del Kubrick i nosaltres també ens comprometem a fer-la en antena el divendres vinent. Anem per les estrenes d'aquesta setmana, que ve farcida. Amb quina comencem?
La nòvia.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto. Yo no quería nada de esto. Por favor, ayuda. ¿Qué ha pasado?
Has tenido un accidente.
¿Un accidente?
Te desenterramos y te resucitamos.
¿Y para qué querías a una muerta?
Soy igual que tú, resucitado. Soy un monstruo.
Sí, y yo también.
Este mundo es un agujero negro.
Los corruptos van a caer la vida. Está aquí de mano de los monstruos.
Sí.
La novia, sí. Un drama romàntic de terror inclassificable.
Sí, sí, del tot inclassificable, que a més bascula per diversos gèneres. Es veu que del thriller mafiós passa al drama existencial i filosòfic. D'allà agafa formes de comèdia, després fa com una mena de fugida a lo Bonnie and Clyde, amb investigació de policial de per mig, amb Penélope Cruz interpretant una de les policies i Peter Sarsgaard, que em sembla que també interpreta amb un dels policies, però almenys per la campanya promocional els reis de la funció són Christian Bale, que interpreta la criatura de Frankenstein, i sobretot la gran protagonista, la nòvia, que és Jessie Buckley, que justament ve de fer Hamnet, pot guanyar ara l'Oscar a millor actriu, però aquí canvia radicalment de registre. I dirigeix Maggie Gyllenhaal, justament germana de Jake Gyllenhaal, que també té un paper a la pel·lícula, que ja havia demostrat el seu talent com a directora perquè va fer una pel·lícula anterior que es deia La hija oscura, que era una adaptació d'una novel·la d'Elena Ferrante, que va acabar nominada a 3 Oscars, doncs aquí doncs es llança de ple a fer la seva primera pel·lícula de gran estudi. I, bueno, podria semblar un remake de La novia de Frankenstein, de James Whale, que justament és una seqüela que va néixer després de l'èxit de la pel·lícula original, El doctor Frankenstein, però es veu que no és ni remake, ni seqüela, ni reboot, ni res. Vull dir, és una pel·lícula completament original, completament diferent. I que bé, que això, que fins i tot té algun número musical on treballen davant de Jake Gyllenhaal. Vull dir que una proposta del tot inclassificable, podríem dir.
Tinc un però, 2 hores i 6 minuts.
Sí.
Cal.
Bueno, vivim en l'era de les pel·lícules llargues, ara qualsevol pel·lícula... Bueno, ara els 120 minuts pràcticament són els nous 90 minuts, cada vegada queden menys pel·lícules de 90 minuts. Però sí, però ara qualsevol pel·lícula... Els blockbusters més grans duren 3 hores i el curiós és que les pel·lícules més autorals, més radicals, també duren 3 hores. Vull dir, aquesta és l'era de cinematogràfica en la qual vivim.
Tenim una altra proposta molt interessant.
Hoppers.
¡Profe! ¡Tiene que ayudarme!
Mabel, estamos en plena clase. Una clase en la que estás matriculada.
¿Qué pasa, Mabel?
Acompáñame. Los métodos tradicionales para entender a los animales no estaban funcionando. Pero lo hemos conseguido, Mabel. Hemos desarrollado una tecnología revolucionaria que nos da un acceso nunca visto al mundo animal. La llamamos Hoppers.
¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Esto es como Avatar!
¡No tiene nada que ver con Avatar! ¡Mabel, ten cuidado! Los pillaron en la misma madriguera.
¡No!
¡Os entiendo!
¿Pasa? ¡Se van a cascar!
¡Esto es increíble!
¡Hola! ¿Cómo te llamas, castora?
Mabel.
Si quieres vivir aquí, tendrás que aprender las reglas del estanque.
¿Cuáles son las reglas del estanque?
Oh, esto me va a llevar un rato. ¡Demos todos la bienvenida a Mabel! Regla número 1. Hazte conocer.
És l'estrena de Pixar, que no treia una pel·lícula tan ben valorada com a estudi en 9 anys.
Bueno, potser no tant... Ha tingut una valoració més propera a la de Red, la pel·lícula aquella sobre la noia aquella que es converteix en un panda vermell que es va estrenar directe a streaming. Però sí, però aquesta molts han dit que és la seva pel·lícula més graciosa amb diferència. Que
feia,
sí, que feia temps que no els hi sortia una pel·lícula tan rodona, tan, que aposta més aviat pel cartoon i per l'humor així completament absurd. I justament ens parla d'una noia apassionada dels animals que troba la manera de traslladar la seva consciència en un castor robòtic. D'aquí que al començament del tràiler es burlin una mica d'Avatar, perquè la premissa és una mica la mateixa. I d'aquesta manera doncs acaba infiltrant-se en un bosc i comunicant-se amb la resta dels animals perquè faran una carretera i justament la vida dels animals corre perill. Llavors, qui hi ha al darrere d'això és l'animador Daniel Chong, que si teniu nens petits a casa doncs coneixereu una sèrie que es diu Somos Osos, que s'ha passat molt pel canal Boing. I justament doncs, aquí fa la seva primera pel·lícula en Pixar i es destaca doncs, això, que els personatges són entranyables, que té unes seqüències d'acció molt, molt treballades, sobretot n'hi ha una de persecució que es veu que és molt destacable, i que és una pel·lícula molt, molt divertida i probablement la més graciosa de l'estudi, i on te recuperen doncs, una mica una plasticitat que semblava que feia temps que tenien abandonada.
Si hi ha un pro, que pràcticament no n'hi ha, és que es troba a faltar certa complexitat i complicitat amb els adults que acompanyen aquestes criatures al cine.
Sí, correcte. És una pel·lícula clarament orientada cap al públic infantil, però Avís per navegants llença un missatge molt clar i que al final és real com la vida mateixa, que és que els animals es mengen els uns als altres i amb moltes ganes, a més a més.
I una altra de les estrenes de la setmana és...
Sí, El mago del Kremlin.
Lo más importante en Rusia es estar cerca del poder.
Vadim Baranov era un director visionario. Se le conocía como el nuevo Rasputin.
Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos.
Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin.
Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie.
Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno. Que somos sus maestros.
Son Jude Law i Paul Dano, que interpreten Putin i el seu assessor i mà dreta, qui el crea d'alguna manera, segons la tesi de la pel·lícula, aquest mago.
Sí, sí. És un personatge de ficció, de fet, i de fet la pel·lícula es veu que deixa clar ja des dels primers minuts que és pura ficció.
Però està inspirat en un personatge real, amb nom i cognom.
Ah, sí. Sí. Doncs no estava el cas, però les crítiques citaven que això, que és un personatge de ficció, que ideen l'escriptor i també cineasta i guionista Emmanuel Carrer i el director Olivier Assayas, director de Personal Shopper o director de Viaje a Sils Maria, que aquí, doncs, bé, doncs, parlant d'aquest home jove, Vadim Baranov, que interpreta Paul Dano, que bàsicament comença a fer-se una carrera com a artista i productor de televisió després enmig del caos postsoviètic dels anys 90, i justament s'acaba convertint, doncs, en assessor d'aquest agent del KGB amb un futur prometedor que és Vladimir Putin. I amb aquest home, el Vadim Baranov, doncs, li encarreguen d'alguna manera crear una nova realitat, i al final, doncs, el que acaba creant és una falsa democràcia, que és la falsa democràcia que es viu ara mateix a Rússia. Però això, qui busqui un biòpic convencional sobre Putin, que s'hi abstingui, perquè aquesta pel·lícula és ficció i perquè, a més, Putin es veu que triga una hora a sortir. I, bueno, i que si realment interessa la política, doncs pot ser una pel·li molt assequible, però a qui no li interessi tant el tema de les entranyes de Rússia, doncs se li pot fer una mica més rocosa.
Deies que triga una hora a sortir Jude Law o Vladimir Putin, però és que la pel·lícula és tan llarga que té la seva quota igualment, no? Quan dura.
Sí, sí, i tant, dura 2 hores 40. Vull dir, és una pel·lícula molt llarga, però déu-n'hi-do la de temps que apareix Jude Law en pantalla, però sí que el punt de vista, doncs, se situa en Vadim Baranov.
Destaquen el carisma tant de Jude Law com de Paul Dano i també uns secundaris espectaculars.
Sí, sí, correcte. Alicia Vikander també apareix, guanyadora de l'Oscar per La xica de Nessa. Es veu que potser el seu personatge està una mica més desdibuixat, però tot i així val la pena veure-la en pantalla.
I el mago no és Putin, com podries pensar, llegint el títol, sinó que és aquest assessor fictici que li dona forma i l'ajuda a pujar al poder. Y encara ens queden 3 estrenes més.
Sí, El último vikingo.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central. Hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
¿Puedo enterrarla en otro sitio?
Ay, qué despiste. Ahora se llama John.
¿Por qué no quieres que te llame Manfred?
No puedes volver a casa después de tanto tiempo y pretender que todo siga igual.
Soy John. John W. Lennon.
Hay que joderse. Anda ya, hombre. Si no os parecéis, no has acertado ni con las gafas.
Estamos ahorrando para comprarlas.
Ya está bien, Manfred. Dime dónde... ¿Está bien?
Solo tiene heridas superficiales.
¿Me lo puedo llevar ya?
Si me das un billete de 500 escondidas, es todo tuyo.
Trastorno de identidad.
Trastorno de identidad disociativo.
¿Pero cómo vas a elegir tu propio nombre? Yo no puedo presentarme como Werner Pollagorda. Debes ser realista.
És El último vikingo, una comèdia diferent que arriba de Dinamarca.
Sí, sí, una comèdia diferent que arriba de Dinamarca, però el cinema danès funciona bé aquí a Vilafranca i a les sales d'Así. Justament aquí, qui signa aquesta pel·lícula és Anders Thomas Jensen, que és guionista d'una pel·lícula que us va agradar molt i va funcionar molt bé fa un parell d'anys, que és La Tierra Prometida, també danesa, també amb Mads Mikkelsen, i d'una que també es va arribar a projectar aquí, que és Jinetes de la Justícia, que és amb la qual més s'ha comparat, que es veu que era com una estranya barreja entre thriller i acció. Doncs aquí justament torna una mica aquesta senda el director i proposa una comèdia marciana sobre dos germans que han de recuperar el botí després d'un atracament que un d'ells va enterrar al bosc. El que passa que bé, l'home que es va encarregar d'enterrar-lo, que és Mads Mikkelsen, té un problema, un trastorn mental, doncs, que li fa creure que actualment és un dels integrants dels Beatles, concretament John Lennon. I bé, i és una comèdia estrambòtica amb referències als Beatles, amb segments d'animació que es veu que realment et parlen de la història dels vikings a Dinamarca i després et parlen del seu reflex en els seus personatges. I molt divertida, i amb Mads Mikkelsen demostrant el que es pot adaptar a una gran varietat de registres.
Una comèdia negra a ritme de Beatles i que no deixarà indiferent ningú. També s'estrena...
Pillion.
¿No has estado nunca con un motorista?
¿Con un motorista? No. ¿Qué voy a hacer contigo?
¿Os habéis besado?
Eso no es asunto vuestro.
¿Este es tu novio?
Tenemos un acuerdo.
¿Y cómo se consigue a un hombre así?
Dice que soy una persona...
I fotogrames que Pillion revolucionarà les sales de cinema.
Sí, és una pel·lícula que arriba trepitjant fort amb escenes de sexe, centrant-se amb el... de sexe explícit, centrant-se amb la relació sadomasoquista entre un moter i un home més aviat normal de classe obrera.
Del montón.
Sí, sí. Aquí donen vida, que es veu que estan esplèndids, Harry Melling, que aquí coneixereu per ser el cosí del Harry Potter. I Alexander Skarsgård, un dels fills de Stellan Skarsgård, i que parla d'això, doncs, d'una relació completament improbable, però que va guanyar el premi a millor guió al Festival de Cannes, al Regard, l'any passat, i també va guanyar el premi a millor actor per a Harry Melling a la Seminci de Valladolid. I justament el que més es destaca és la química entre els dos actors, i el fet de que, bueno, d'aquest noi que és de classe obrera en sabem més, i en canvi del moter pràcticament no en sabem res, roman com un autèntic enigma. I es veu que en aquest sentit és on d'alguna manera rellegeix el que seria la comèdia romàntica, perquè curiosament tothom l'ha catalogat de comèdia romàntica.
Si més no, una història d'amor diferent. I l'última estrena?
L'extraordinària vida de Marcel Pagnol.
Marcel Pagnol.
J'ai le point.
Pas si vite. Pagnol, sort
un... És un biòpic d'animació per públic adult.
Sí, sí, correcte. Aquest director, Sylvain Chomet, ja tenia experiència fent pel·lícules per adults. Bienvenido a Belleville, que un clàssic de l'animació que s'havia projectat a Cineclub. I l'Il·lusionista, on es veu que feia un homenatge al cinema de Jacques Tati. I ara aquí justament xoca perquè és la seva primera pel·lícula sonora, perquè les anteriors eren més aviat mudes, que se centra, doncs, en la vida d'un personatge que aquí potser no és tan conegut, que és Marcel Pagnol, cineasta, que i parla una mica de les seves aventures a l'equivalent europeu de la Paramount fins a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I on això meta es veu que opta per recursos molt més habituals dintre del subgènere del biòpic, sentint amor pel personatge principal, permetent que puguem connectar amb ell. I diuen que és una pel·lícula, doncs, agradable de veure, amb l'animació detallada però senzilla, a vegades poètica, i la integració de petits fragments de les pel·lícules de Marcel Pagnol dintre dels dibuixos.
Quan veurem algunes d'aquestes pel·lícules que s'estrenen i què tenim aquest cap de setmana a l'Assassí i al Kubrick?
Doncs Hopper, si ja està confirmada, la podeu veure des d'avui mateix al Kubrick d'estrena. Després, L'Último Vikingo ja està confirmada també a partir del divendres 20, d'aquí dues setmanes, a la sala Assassí de cap de setmana. I després Pillion no està confirmada encara, però es farà segur, i de fet li havíem posat pràcticament data, que seria per l'1 i 2 d'abril, per Setmana Santa de dijous divendres, tenir una pel·lícula pel públic més jove. I res, us esperem avui a les 9 a l'Assassí, última sessió de La Xica Zurda, coescrita, produïda i muntada per Sean Baker. I després, al cap de setmana, us esperem amb Los Miserables a l'origen, sobre els orígens de Jean Valjean en versió original i doblada al castellà, i el fenomen Balandrau tindrà continuïtat una setmaneta més, també a l'Assassí, compartida.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I després el Kubrick, doncs, us esperem amb Hoppers i el dilluns amb La Traviata, l'òpera en diferit.
Doncs nosaltres ens retrobem aquí a l'antena del Penedès en xarxa divendres vinent fent la prèvia d'aquests Oscars i mullant-nos, fent travessa. Recordeu que teniu fins al cap de setmana vinent, encara aquests 10 dies de marge per omplir aquesta travessa dels Oscars del Kubrick i participar també. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45 del migdia i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Començant per explicar-vos que, lluny de la igualtat, les dones encara han de demostrar més que els homes per accedir a segons quins càrrecs. Aquest diumenge 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones, una data que serveix per commemorar la lluita històrica de les dones per la igualtat i els seus drets. A dia d'avui continuen encara lluny d'aquesta igualtat en molts àmbits, com és, per exemple, el professional. A la nostra comarca, en el que predominen les empreses dedicades al sector vitivinícola, no és tan habitual trobar una dona al capdavant d'aquestes. No és el cas, però, de Mascaró. Montserrat Mascaró porta tota la seva vida a l'empresa familiar i és l'actual directora tècnica. En la seva opinió, les dones sempre han estat presents al món vitivinícola, però d'una manera invisibilitzada. Sortosament creu que a poc això va canviant. El sector industrial és també un dels sectors històricament masculinitzats. L'Antònia Rivero ha estat més de 50 anys treballant a la indústria i és secretària general de la Federació d'Indústria del Sindicat USOC. Parla dels petits avenços que s'han anat fent i de les dificultats que s'hi ha trobat al llarg d'aquests anys. L'Ajuntament de l'Arboç continua amb els treballs de millora del poliesportiu municipal amb una nova graderia més còmoda i amb essència arbocenca. L'Ajuntament arbocenc continua, doncs, amb aquests treballs de millora de les instal·lacions esportives al poliesportiu amb una actuació centrada principalment en la renovació i ampliació de la graderia per millorar el confort dels espectadors i reforçar la identitat visual de l'equipament. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació de 349 nous seients amb respatller, tots de color groc, que substitueixen els antics seients sense respatller, millorant notablement la comoditat pel públic. A més, s'ha ampliat amb 15 seients nous a cada lateral de graderia en zones on abans només hi havia formigó, incrementant així la capacitat i optimitzant l'espai disponible. La renovació de la graderia incorpora una clara essència arbocenca amb una combinació cromàtica entre el groc dels seients i el lila dels passadissos representant els colors de la bandera de l'Arboç i tonalitats representatives d'algunes entitats esportives d'aquest municipi. El subministrament i la instal·lació d'aquests seients ha significat una inversió total d'11.800 euros assumida per l'Ajuntament de l'Arboç a través de la subvenció del Pla de Xoc per la modernització d'instal·lacions esportives de la Generalitat. En la xerrada del 8M, Núria Molist repassarà la feina feta al conjunt monumental d'Olèrdola. Núria Molist, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, exposarà la feina que ha fet a Olèrdola durant la xerrada Passió pel nostre patrimoni de la recerca a la divulgació. La xerrada col·loqui s'ha programat per demà dissabte a 7:45 del vespre al local 9 de Moja, just abans del sopar de la dona, en un acte que s'inscriu dins de la commemoració en el municipi de la data del 8 de març. Núria Molist ha explicat que abans de centrar-se en la feina feta a Olèrdola, també situarà durant la xerrada la incorporació progressiva de la dona en el camp de l'arqueologia. I hem de dir-vos també que Gelida programa diverses activitats per commemorar el 8 de març. Gelida celebrarà aquest Dia Internacional de les Dones amb un programa d'activitats que comença demà dissabte i finalitzarà el proper 14 de març, amb propostes culturals, reivindicatives i participatives obertes a la ciutadania. La programació començarà amb el tradicional sopar de dones al Saló d'Espectacles de la Unió del Casal Gelidenc, que inclourà un monòleg de Neus Motos amb la col·laboració de Jess Griado i una sessió musical de DJ Jangar. El dia 8 de març, el diumenge, el Centre Cultural acollirà la lectura del manifest i la representació de l'obra Dones Valentes a càrrec de Sense Drama Teatre. Les activitats es complementaran també amb una xerrada sobre cultura de la dieta, gastrofòbia i pressió estètica sobre el cos de la dona, a Mireia Carvera, i una caminada popular pel Camí del Mig amb sortida des de la plaça de la Vila de Gelida. El programa vol generar espais de reflexió i reivindicar la igualtat a motiu del 8 de març.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els divendres acabem la setmana difonent el patrimoni penedesenc a territori penedès. Avui coneixerem la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, al municipi del Vendrell. Amb un important patrimoni industrial, arquitectònic i ple d'història, un lloc que fa un recorregut pel nostre passat més recent i que és únic a Catalunya.
Territori Penedès.
La colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders és l'única colònia ferroviària d'aquestes característiques al nostre país, amb pavellons d'habitatges per als treballadors i serveis comunitaris. Un lloc ple d'història del nostre passat més recent. El 15 d'abril de 1865, la Societat del Ferrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona, TMB, va inaugurar el tram de Martorell a Tarragona, que quedava per fer de la línia de Barcelona a Tarragona, passant per Vilafranca. Aquesta línia tenia estació al Vendrell i a Torredembarra, passant pel vell mig del terme municipal del petit poblat de Sant Vicenç de Calders. En 1883, les poblacions de Calafell i Valls queden comunicades per ferrocarril gràcies a la companyia de Valls a Vilanova i Barcelona i la companyia Tarragona-Barcelona-França, que és la propietària de les dues línies del ferrocarril. L'enginyer Eduard Maristany i Gibert va realitzar el projecte d'enllaç de les dues línies. L'any 1887 entrava en servei l'estació de Sant Vicenç de Calders. Una de les seves característiques era que l'edifici de l'estació estava situat enmig de les vies. En 1898, la xarxa ferroviària de la companyia TBF passava a denominar-se Red Catalana de la companyia Madrid-Zaragoza-Alicante i en l'any 1901 la companyia MZA aprova un projecte d'eixample i reforma de les vies per convertir l'estació de Sant Vicenç de Calders en un gran espai de classificació de vagons de mercaderies. En la memòria d'aquest projecte queda constància de la voluntat de la companyia de construir habitatges pels treballadors i les seves famílies. Des del 1905 al 1929 es construeixen els 7 pavellons d'arquitectura industrial que són avui dia. A finals del gener del 2017 es crea l'Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders.
Territori Penedès.
Bon dia, jo sóc l'Ainhoa Ruiz i sóc voluntària de l'Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders. El meu voluntariat es basa sobretot en, bueno, en ajudar a dissenyar materials i fer comunicació i en fer visites guiades. Aleshores, a les visites guiades el que intentem fer és demostrar una mica la història, no?, d'aquest territori, on el naixement de l'estació de Sant Vicenç de Calders va ser com la potència per a aquest territori tingués una rellevància, no? Llavors, com neix aquesta estació? Bueno, a finals de, des de mitjans del segle XIX ja comencem a tenir la primera línia ferroviària que el que intenta fer és l'actual R4 i tirava cap a Torredembarra i de més, no? Era el que coneixíem com el TMB. Tarragona, Martorell, Barcelona. Aleshores, aquesta línia era la que més s'utilitzava, sobretot a la comarca, per al tema de la productivitat que teníem, que era l'agricultura i la producció de vins. No només les vins, sinó les botes de vins. I abans, clar, s'havien de poder portar cap als ports principals de Vilanova i de més. Paral·lelament a aquesta vinya interna, no, de la zona interior de Catalunya, neix l'estímul per, sobretot, Francesc Gomà, que és un dels indians, que el que vol és connectar des de Barcelona per la platja per arribar també a Sant Vicenç de Calders, el que actualment coneixem com la R2. És ell qui fa tota aquesta inversió, no? I això ho fa amb l'empresa Valls Vilanova-Barcelona. Aleshores, clar, arriba un moment que aquestes dues línies es creuen al principi mitjançant un pont, vale, aquí en el terme municipal de Sant Vicenç de Calders. Aquestes línies, sobretot, eren unes línies mercaderes. I abans això, el fet de que aquí es poguessin juntar més de 12 vies i tenir una bona platja de vies, el que feia era la possibilitat de poder governar els vagons i dirigir les mercaderies cap a una línia o cap a l'altra línia. Amb aquest objectiu és amb el qual es construeix la primera estació, que és de 1887, on ja tenim la primera edificació per a viviendes que en un principi estaven ubicades molt a prop d'aquesta estació que estava al mig de la platja de vies i estaven disposades per les famílies que era el cap d'estació i la persona que tenia el concessionari del bar. Per què? Perquè eren llocs de feina d'unes jornades laborals molt llargues on els treballadors també havien de menjar i fer un àpat, no?, entremig. A finals de segle es talla la fil·loxera i tenim una instal·lació, una infraestructura muntada que en un principi deixa de fer desús. I per una altra banda, a finals de segle també es declaren les aigües termals de Coma-ruga i les diferents rieres de la zona. Vale? Aleshores, al declarar aquestes aigües i aquestes sortides d'aigües naturals com aigües termals, això el que va fer va ser començar a atreure un turisme de l'estanding, no?, que venien una mica a disfrutar d'aquests beneficis saludables que donaven les aigües. I així és com a Coma-ruga trobem el primer carrer, que és de 1911, que és el carrer Vilafranca, amb tres edificacions molt similars entre elles, que encara s'han conservat fins a dia d'avui, en mal estat però estan conservades, i que responien a les famílies més socialment econòmiques, més ben posicionades, de Vilafranca del Penedès, que eren precisament aquestes que s'havien enriquit amb tot el tema del vi. El moviment ja no només és de mercaderies a l'estació, sinó que comencen a desplaçar-se tots aquests visitants, no?, de el que podríem dir segona residència d'aquests inicis, no? Aleshores, clar, cada cop hi ha més moviments dins l'estació i l'empresa que absorbeix aquestes dues empreses originàries és MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, ja detecta la necessitat d'ubicar habitatges per a les famílies dels treballadors d'aquesta estació que cada cop està sent un punt més influent en el trànsit de mercaderies del territori. Bueno, de 1901 a 1929 és quan es desenvolupen els pavellons. Ja teníem la primera casa, que era la del cap d'estació, i comencen a construir-se primer els pavellons A, B, C i D, que serien els que donen a la part més nord, de la colònia, vale? I aquests pavellons tenen la característica, és una arquitectura industrial, vale? Que una de les característiques que té és que són habitatges dividits per una escala central, vale? Que aquesta escala central té molta il·luminació gràcies a la volta catalana. En cada replà hi ha quatre vivendes. Quan es construeixen els pavellons, sempre s'enfoca a una família professional dins de les famílies ferroviàries que existeixen a la companyia. Vale? Per exemple, el pavelló A és el de vies i obres, és el primer que s'entreguen les claus el 1905, i són habitatges de tres habitacions de 90 metres quadrats, 3,25 metres d'alçada del sostre. Aquests, més o menys, són construïts del 1905 al 1911, més o menys. Aleshores, és també quan comença el segon turisme i es comença a veure una necessitat de més moviment de gent a l'estació. És aquí on el que és el pavelló E no s'arriba a construir mai, que seria el que es quedaria entre la part nord i la part sud dels pavellons, i finalment, a finals dels anys 20, es construeixen el pavelló F, que és el destinat a dormitoris i agents i sota caps d'estació, i el G, que és el destinat a personal elèctric i manteniment. Aleshores, el 1929 ja tenim els 6 pavellons construïts tal qual s'han permès o s'ha pogut continuar fins als dies d'avui. En els anys 20 és quan hi ha un dels repuntes més grans en famílies vivint aquí a la colònia, que serien al voltant d'uns 200 i alguna cosa. En els anys de la guerra, moltíssima gent va fugir, sobretot cap a Sant Vicenç de Calders, Poble, Mas Borràs i les urbanitzacions, els terrenys del costat. Llavors, molta d'aquesta gent després no van tornar a la colònia a viure. Però sí que un cop passada la guerra van haver-hi diverses famílies que van tornar. Es va reconstruir la gran majoria d'aquests deterioraments en els edificis. Ja amb l'execució de Renfe es va començar a donar més serveis de comunitat, vale? Perquè el que és l'escola ja la tenien abans de la guerra, però per exemple el que és la capella, no? Que en aquells moments era com molt important, es va fer a partir de l'any 45. Després, en els anys 70, que és quan tenim el boom més gran d'habitants a la colònia, amb uns 300 i poc, 313, vale? Abans, en aquells anys sí que hi ha aquí, per exemple, venia un metge a passar consulta. Però, clar, això eren els propis veïns que s'associaven i buscaven aquests recursos que naixien de la colònia, però utilitzaven els fills de les masies i de les cases dels barris dels voltants. Sobretot, la gran majoria de serveis que aconsegueixen aquí és per la vida familiar i de comuna que es va crear. No? Jo sempre dic que entre ells es va crear molts llaços que es consideren com a tiets o padrins. Pensa que tenien la família de sang, la tenien a molts quilòmetres, no? I eren famílies que passaven moltes hores treballant els pares, no? I abans aquí, per exemple, el local social el van crear ells mateixos, fora de les seves hores de feina, amb materials, diu la llegenda, d'un tren que va descarrilar, doncs van demanar permís, els hi van donar els materials i llavors van anar construint tot el que és la zona d'esbarjo, no? La pista, el local, que el local durant els anys 40, 50, 60 va ser com el gran local, no? Reunia a tothom, la capella, la missa en aquella època era molt important, les minyones de les cases grans, també tothom es reunia aquí, llavors era una vida molt familiar, tothom es coneixia, no? Quedaven aquí, les festes eren en el local. A principis de segle, el 1911, una cosa així, van ser una de les primeres comunitats a associar-se dins de la demarcació de Tarragona per exigir una biblioteca pels nens. I l'escola. Llavors, la primera escola que tenen aquí és del 1910. I la mestra era una voluntària. Però, clar, el que ells feien per necessitat de tenir els nens... Perquè estaves al mig de la nada, no era tan fàcil desplaçar-te fins al Vendrell. El que ells feien per aquestes coses, les quatre masies que hi havia, que també tenien nens, que tenien minyones, que tenien nens, que... Pues era com un lloc de trobada, la colònia, no? O sigui, quan tu parles amb gent més gran, tenen una visió de la colònia molt diferent que la gent més jove.
Socorro Corcoles. Vivir fija, bueno, hace 50 años. Pero anteriormente, desde el 72, venía esporádicamente fines de semana porque vivía mi hermana aquí. Y a través de mi hermano conocí a él y me casé con mi marido en el año 78. Estuvimos un tiempo viviendo en Bilbao, pero él ya tenía el traslado aquí. Soy hija ferroviario, mis hermanos fueron ferroviarios, mi tío también era ferroviario, quiere decir que viene de saga. Vivir en la colonia cuando todo esto eran trabajadores ferroviarios, pues había sus más y sus menos como en todas partes. Pero era un ambiente muy familiar, era una comunidad que dentro de las dificultades, pues se hacía piña y los niños podían estar jugando en la calle tranquilamente, porque si no era uno u otro, siempre había alguien que los vigilaba. Era una forma de vida que en el resto de los sitios ya se había individualizado mucho, cada uno en su casa. No, aquí no, aquí era una piña. El sentido de pueblo, de convivencia, de apoyarse por las carencias que hubieran, era muy bonito vivir así. Hoy en día no. Hoy en día el hecho de que haya tanto ocupa y que seamos pocos los que quedamos ferroviarios, el querer mantener la dignidad del barrio y la limpieza, el orden, nos cuesta mucho porque no somos atendidos por los servicios como tendría que ser, cuando también estamos pagando impuestos. Pagamos nuestro alquiler, el patrimonio ADIF no hace el mantenimiento necesario en el barrio y el ayuntamiento tampoco. Entonces estamos aquí dejados de la mano de Dios y a fuerza de mucho pedir, de mucho insistir, de ser muy pesados, a veces nos dan un pequeño regalo.
Estan tots els pisos plens, o sigui, tots els pisos hi ha algú vivint. Una altra cosa és que el tinguin registrat o no. Famílies de ferroviaris encara en queden. I nets de ferroviaris, i dones... I... Sí que és veritat que queden algunes famílies també que, clar, què va passar? En els anys 70, ja la Renfe que feia? Pues, quan ells tenien les concessions dels habitatges i de més, el sou era molt precari. Entonces, amb els anys 70 canvien una mica les condicions laborals de les empreses governamentals, no? I abans moltíssima gent prefereix un sou més elevat, no? I no tenir aquests privilegis. Abans va haver-hi molta gent que o van mantenir el que era la vivienda aquí com a segona residència i es van comprar la casa o el xalet en els terrenys. Clar, en 70 encara no estava el boom immobiliari. 80, 90, encara hi ha moltes famílies que van anar adquirint propietats i també hi ha moltes que van decidir pues, anar-se'n a viure a Vilanova o a altres estacions que tenien una vida molt més de ciutat i viure en unes altres condicions laborals i salarials. És un lloguer que és una concessió que fa l'empresa propietària i és un lloguer assequible perquè ets treballador o familiar de... No té més. L'associació neix el 2017, vale? Arrel del perill de que això sigui enderrocat i per intentar fer pressió a l'Ajuntament perquè ho tinguin en valor, el seu valor patrimoni, i intentin declarar-lo un bècil, que ens hem trobat amb moltes traves i està en ello. I hi ha vegades que veiem a l'Ajuntament més proactiu i hi ha vegades que el veiem menys proactiu. Vale? Però en aquests moments estem en una sintonia on es vol fer un catàleg i se li vol dedicar tot un bloc a la colònia ferroviària per tal de pues, donar-li la rellevància i la importància que té i a partir d'aquí poder gestionar tot el que és la preservació, que seria com el nostre objectiu final, no? Però una mica el que intentem parlar entre tots és que el primer que hem de fer és dignificar-la. L'objectiu de les visites guiades i de sobretot els actes que fem a nivell memòria històrica, a nivell donar a conèixer la història. Totes les activitats que muntem nosaltres, normalment muntem un seguit de 6-8 activitats de visites guiades familiars durant tot l'any. Intentem sempre que sigui en els mesos on hi ha més afluència, vale? I solem fer-ho un cop al mes entre Setmana Santa i el pont de desembre. L'objectiu és aquesta, dignificar la vida social que existeix a la colònia i que no només existia durant tota la seva història. Aleshores, d'alguna manera, les nostres visites el que intenten és donar-li la rellevància a la història que té la colònia, no? A la història dels barris, perquè no es vegi com una zona abandonada o de gueto, no? Sinó perquè es vegi la importància cultural i social que té. I llavors, dins de l'associació, ara hem començat a fer actes conciliadors o connexions amb l'Institut Escola Coma-ruga, perquè pensem que l'educació es comença pels nens. Els nens d'aquí de la colònia tots estudien a l'IE Coma-ruga, no? I si els mestres comencen a conèixer la història, ja no ho veuen de la mateixa manera, i ho tenen aquí al costat. Si els nens comencen a veure la història, ja no ho veuen de la mateixa manera, i si això ja ho anem passant a familiars i demés, la idea és aquesta, dignificar el que és la vida social de la colònia amb l'objectiu de preservar no només l'arquitectura, sinó tot el llegat històric i cultural que té. Bueno, el bo de les visites és que sí que tenim un guió estructurat, que és la història, no? Però cada un dels voluntaris li sumem la part que ens agrada més o que controlem més o que podem mostrar d'una millor manera, no? Llavors, el bo és això, que tu pots fer la mateixa visita 2 o 3 vegades i no et sembla igual. Vale? La història és la mateixa, però un es centra més en el que són anècdotes perquè són fills de, altre es centra més en el que és l'arquitectura i la importància i la rellevància del ferrocarril, o perquè li mola la història del ferrocarril, i un altre doncs, més amb la història de les platges i de més. Llavors, el bo que té les visites o el que ens hem trobat és que hi ha molta gent que repeteix perquè no veu 2 visites iguals.
Així ha estat el nostre divendres, aquest 6 de març, al Penedès en xarxa. Podeu recuperar qualsevol d'aquests continguts, la cartellera cinematogràfica, les entrevistes, els esports o la roda d'alcaldes, al nostre podcast, a rtbvilafranca.cat. Gràcies per acompanyar-nos al llarg de tota la setmana. Marxem de cap de setmana amb el permís d'aquestes llevantades del Regina i ens retrobem dilluns, quan passin pocs minuts de les 6 per entomar nova setmana. Dilluns hi haurà esports perquè és dia esportiu, amb resultats i marcadors. Presentarem el projecte El Bosc de la Vida. Tindrem amb nosaltres la Neus Bertran, educadora canina, l'Institut d'Estudis Penedesencs i el nostre afició de confiança, l'Adrià Solís, amb el qual tancarem programa. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.